Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
A aquesta hora del matí vull saludar l'equip habitual de les tertúlies del divendres amb Ernest Folch. Hola, Ernest, bon dia.
Hola, Jordi. Abraçat a tu i a l'Albert, encara.
Encara. Oi. Mira, oi. Ja m'ha enviat un missatge a l'Albert.
Ah,
és que,
sí?
Sí, és que... Bueno, perdó. Saludo els altres i ho explico, eh? Hola, sí. Què tal, Jordi Bosch? Bon dia. Ui. Jordi Bosch, bon dia. Potser millor el so del silenci que el de les obres, però, bueno, ara recuperarem Jordi Bosch. Glòria Serra. Hola, Glòria.
Bon dia, bona hora.
Anem amb retard, amb la Glòria d'aproximadament un segon gairebé, ho dic perquè tallem-nos el mínim possible. I Rafa López, què tal, Rafa? Bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Rafa, perfecte. I d'aquí un moment recuperem en Jordi Bosch, que crec que tenim en Pere Mas. Hola, Pere, bon dia.
Pere Maria, amb retard zero i amb alegria.
Ah, amb alegria, efectivament. La sort està matada, Pere Ràdio.
Bonjour.
Don Jordi, bon dia.
Hola.
Bonjour.
Bon dia. Bon dia.
Perfecte, Jordi. No, és que
bon dia.
Això que estava explicant... Bon dia. Això que estava explicant l'Ernest Folch ara fa un moment... és que, esclar, va passar una cosa, que és que cadascú té la seva història del gol d'Iniesta. És bestial perquè ha sigut sentir el gol del Pou, avui que ens acompanyarà aquí el Món RAC1, recordar el gol d'Iniesta, i el grup de WhatsApp del Món RAC1, amics meus que estan escoltant la ràdio, amigues meves que estan escoltant la ràdio, el record d'aquell dia. Per exemple, Albert Sordi diu: no aspiro a viure res semblant a la meva vida com lo de Stanford. El Jordi Saumell encara se'm posa la pell de gallina quan sento aquests talls. L'Anna, és el més bestial que he viscut a la meva vida. Clar, és que és un darrere un altre. I recordo que aquell dia, per això parlava l'Ernest, de que no el que he dit, que és que vam veure junts el partit amb l'Ernest Folch i l'Albert Om. I l'Ernest Folch ho recordava, jo també ho recordo perquè tinc un record bestial, perquè es va despertar la meva filla petita dels crits que vam fotre tots a casa. Te recordes, Ernest?
No. Jo mai havia vist la fusió de tres persones. Sí. Si durant uns segons... Tres vam ser un per ser fidels al lema de RAC1, però és que el més bèstia, Jordi, és que hem de fer esforços per recordar que allò no era un títol. Sí, el Barça simplement s'estava classificant per una final, però en aquell moment recordo que tots vam saber que ho guanyaríem tot. Sí, quan va entrar aquella pilota ens vam abraçar tot Catalunya d'aquella manera perquè sabíem que ho guanyaríem tot ja. Era la pilota que ens feia entrar al cel, allò.
Sí. No, és bestial. És bestial, allò d'allà, sí, perquè a més recordo l'Albert Om agenollat davant de la tele, traient-se la camisa. O sigui, que recordo com si fos ara que vaig dir, però què fot? Però esclar, és que va ser tan delirant tot plegat, o sigui... Bueno, i en Jordi Bosch ho deu recordar, vaja.
Bonjour.
Hola, has dit més vegades bon dia que jo des que fa 14 anys que dic bon dia.
Sí, però pensava que era en la solitud.
No, res, t'estàvem escoltant.
Però et dic una cosa, jo ho recordo molt bé perquè va ser una circumstància... Estàvem fent en aquell moment, jo ja estava amb tots els temes de jazz music i en Demol, i estàvem fent Operació Triunfo en directe per Telecinco aquell dia. I llavors... Jazz Music té un sistema pel qual té la realització per un sistema, per un cantó, i el control de direcció i continguts per un altre, que és on hi ha, pues, hi era en Toni Cruz, en Mainat, en Tinet Rovira, que era el director, etcètera. I estàvem allà. I en Toni Cruz i jo estàvem a la fila de darrere del control amb un monitor, però amb la ràdio escoltant en Pou. En el moment en què es va marcar el gol, vam fer un salt... i trencant totes les normes de silenci que ha d'haver-hi en un plató, en un control de televisió, varen començar a cridar, varen obrir la porta, i a l'estudi, que és un estudi molt gran, a Sant Just d'Esvern, allà a Mediapark, varen començar a voltar mentre cridàvem, els tècnics, la gent que estava treballant ens sentien, la gent del públic va començar a fer coses rares, en Jesús Vázquez va dir: perdonant, no sé què està passant, i en Risto Mejide va dir: què va passar? Que el Barça acaba de marcar. Llavors... Bueno, va ser una cosa que va passar en directe i, evidentment, si algú es posa a cridar en un programa així, pues li criden l'atenció, però en aquella circumstància, bueno, a part de que nosaltres érem els jefes, ens va cridar l'atenció i va ser un moment gloriós. Ho recordo molt bé, com si fos ara i d'una manera molt divertida.
I tu, Glòria?
Doncs jo crec recordar que estàvem a casa, allò amb la solitud i la intimitat de la llar familiar, però a mi el que més em va copsar és que et prometo que van tremolar els jo visc en una mansana de l'Eixample de Barcelona, al pati interior, diguéssim, eh? Jo visc com la ventana indiscreta. I et prometo que van tremolar els vidres del finestral de la que es va muntar la mansana. O sigui, que jo només recordava, jo havia viscut just davant del camp del Barça i a mi quan marcava un gol al Barça em tintinejava la cristalleria, per entendre's. Doncs va ser exactament el mateix. I jo recordo que vaig anar i vaig anar a tocar el vidre perquè vaig tenir la sensació que se m'enfonsava la casa. I tots abocats al balcó, cridant, diguéssim, aquesta comunió que deia l'Ernest Folch, doncs es va produir una comunió mansana eixample. Diguéssim, tots com un sol, com una sola persona, doncs units en aquell crit agònic de... Bueno, llavors, recordo alguns dels crits absolutament impublicables que es van sentir amb referències sexuals a fer-se fills i no fills amb un munt de gent pel pati de llums, que era una cosa impublicable totalment.
Bueno, jo crec que Rafa López devia estar veient Operació Triunfo, res més que això, no?
No, és que no és per res aquesta alegria compartida de tot Catalunya, com deia l'Ernest, però no recordo especialment aquell dia. Jo et diria, no em pareu valir el tema, diria que recordo més el gol d'Iniesta amb la selecció, i fixa't que a partir d'aquell gol, que alguns van comparar amb el gol del Barça, no sé si us recordeu, alguns feien aquesta comparació, és quan vaig veure el vídeo del partit. És a dir, amb això, jo que he jugat a futbol i m'agrada molt comparar, doncs a partir d'aquí és quan vaig veure, i us dic la veritat, em vaig emocionar, perquè una cosa és que jo sigui perico, soc molt perico, però una altra cosa és que m'emocioni amb l'alegria que suposa un partit i sobretot l'alegria que suposa per molta gent un equip del país, doncs que tingui aquestes alegries. Però fixa't que va ser a partir del gol d'Iniesta del Mundial que vaig veure el partit i vaig poder copsar l'alegria que va suposar allò.
Anem al diàling? Va, anem al diàling. Pere Maria, vols dir alguna cosa o no?
És que jo crec que és impossible que ningú se'n recordi d'on era aquell dia.
Sí.
Jo aquell dia treballava a Catalunya Ràdio, estava fent el Cafè de la República del malaguanyat Joan Barril, i els dies que hi havia futbol hi havia el Puyal, per tant no feien programa. I nosaltres ens quedàvem per fer la mitja part del futbol, per informar, fer el resum aquell, la conversa amb el Puyal. I aleshores... ja estàvem allà amb dos companys a la ràdio, amb el Xavi Escudé i el Joan Bota, i estàvem tancant els ordinadors, tancant pràcticament la tele, perquè això devia ser el minut 92 o 93, i en aquell moment, quan vam marcar, ens vam començar a abraçar com bojos, passava la dona neteja, la que estava passant la zona nostra. En aquell moment, recordo haver-me abraçat amb ella, haver-la enlairat, saps allò que fas quan abraces una persona i l'aixeques? Amb tan mala fortuna que el descendir va caure malament del peu i es va fer com una mica de mal a la cama, no sé ben bé exactament on, que va estar uns dies de baixa. I després, evidentment, vam anar-ho a celebrar.
Quina barbaritat.
Sí, noi.
Bueno, és que
va ser una bogeria.
És que va ser una bogeria.
Però per mi el 6-1, aquest
escolta,
famós...
Escolta, fem una cosa. Espera, d'aquí una estona, d'aquí una hora tindrem el Pou, ja en parlarem d'aquí una hora. D'aquí una hora aviso que els que no els agrada això del futbol, recordarem, els agrada la ràdio, eh? No els pot no agradar el futbol i els agrada la ràdio. Parlem de ràdio dels 20 anys del Barça jugar a RAC1. 20 anys. Són les 9:09, el diàleg. Hola, David Solans, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Anem a... Bé, aquí estem, com sempre, la mar de bé. Anem a votar el millor tall de la setmana. Si voleu participar, SMS al 25588. Preu del missatge era un 45. Posem en joc un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya. Una per 4 persones. Gepala, al restaurant Can Campanyà de Castellbisbal. És una masia del segle XVI amb productes de quilòmetre zero i amb plats de cuina tradicional. Atenció, tot això per un guanyador ara quan sortim del confinament. Aquests són els talls finalistes. El primer.
L'entranyable àvia de 104 anys que entrevista a la COPE no pot evitar acabar totes les frases amb una paraula.
Doña Amparo.
Majo.
¿Cómo se encuentra?
Joder, tengo la cabeza bien que lo principal.
Diga usted que sí.
Joder, yo hago todo. El hijo no hace nada. Ay, ay, ay. Joder.
A usted no le asusta nada, ¿eh?
Joder. ¿Ya me está oyendo?
Sí, sí, sí. Le estoy oyendo perfectamente y con admiración, doña Amparo.
Joder. Yo con 13 años tuve que ir a trabajar. Me cago en la leche.
Usted se apaña para hacer...
2-5-5-8-8, talla espai, àvia, el segon.
L'atac de tos de Fernando Simón en plena roda de premsa.
Tanto satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque...
Ha muerto.
El problema es que me he comido una almendra justo antes... Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ja està solucionado.
2-5-5-8-8, talla espai, tos, fa molt patir. Amb aquesta veueta, amb aquest fil de veu que té, a sobre això, sí. Dona això. Tercer finalista.
La llei de Murphy apareix i la roda de premsa de Pedro Sánchez troleja el primer toc.
tot teu, Albert.
Què ens hi posem, no? Seran puntuals? És la gran pregunta sempre, si seran puntuals o no.
Mai se sap.
Intentarem resumir l'actualitat esportiva. Benvinguts al Primer Toc. Història, Xavi Pardo, perquè serà molt puntual Pedro Sánchez.
Sí, de fet, dèiem, el que ens deixi Pedro Sánchez, doncs el que ens ha deixat és tirar la sintonia.
2-5-5-8-8, tall espai, Sánchez, el quart.
La filla del Sergi Picazo es cola durant el 9C amb un crit de dolor per culpa d'una dent.
Aleshores, aquest esforç que ha tingut tothom per enviar-se missatges o fins i tot comprar llibres, doncs al súper també n'hi ha de llibres, per exemple, no? O enviar roses per internet. Mira, i la filla del Picazo, que sabia jo, acabaria entrant en escena. Ho sabia. O enviar roses per internet. Mira, i la filla del Picazo...
2-5-5-8-8, tall, espai, filla. M'encanten aquests moments, de debò, eh? Jo sé que els pares i les mares ho pateixen molt, però m'encanta. És tant de ràdio d'estar per casa, que és el que toca, que és fantàstic. 2-5-5-8-8, tall, espai, filla. I l'últim tall.
El Justo Molinero té problemes de comunicació amb la trucada d'un oient.
Hola, ¿quién nos llama?
Que mira, pues yo llamaba para poner una canción.
Claro, ¿cómo se llama usted?
Para mi madre.
Sí, sí, pero que ¿cómo se llama usted?
Ya me llamo Mari Carmen.
¿Y qué canción le quiere poner?
¿Eh?
¿Alguna especial o cualquiera? Sí,
ponme, ¿no me pone en antena?
Sí, está en antena usted, sí.
Sí.
Digo que está usted en antena, Mari Carmen.
Pues estoy en antena ahora, ¿no? Pues mira, aquí. Claro. Aquí te sentimos todos los días. Mi hermana te siente todos los días.
Bueno.
Vale, aquí te está sintiendo ella, te está sintiendo.
Bueno, ¿tu hermana cómo se llama?
Bueno, Justo.
Venga, de acuerdo.
Vale,
es admirable la pachorra del Justo. 2-5-5-8-8, talla espai, Justo. En joc, el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, que en confinament va a la mar de bé, i l'àpat per 4 persones al restaurant Can Campanyà de Castellbisbal. Per cert, abans d'anar a la publicitat, i una trucada breu al contenidor, que és per llogar-hi cadires, tot i que he de dir que crec que aquesta no la podrem resoldre en breu. Crec que no, però en fi, hem solucionat molts temes i jo ja crec que fins i tot amb algunes bestieses. Però només una pregunta, Jordi Bosch, perdona l'atracament, però és que clar, hi ha allau popular, fins i tot de gent de RAC1, que està preguntant si és cert que torna o té.
A veure, torna o té amb prudència i bon sentit, organitzadament i fent les coses que s'han de fer. Jo no sé si ara en Tinent Rovira em crida l'atenció si explico més coses de les que saben. Però, evidentment, els concursants, el que nosaltres en diguem els nens, nosaltres els diguem els nens perquè se'ls acuida molt, els nens pues, han de tornar, però que tornin no vol dir que el dilluns, el dimarts, el dimecres comenci el programa. És a dir, tornen i haurem de fer un cert confinament. Després farem continguts per YouTube, que és això que ha tingut tant èxit, que és tota la capacitat de fer un programa al llarg de tota una setmana, i després farem la gala. I sí que et puc dir que si tot va bé, la gala serà dins d'aquest mes de maig.
Ah.
Però tot vol dir que tot l'anterior ha d'anar bé, i que ells estiguin bé, i que tot l'equip estigui bé. Hi ha un equip que és de jazz music, que està al llarg de 24 hores allà dins, fent doncs, tot el senyal, i també hi ha els professors, etc, que tenen un contacte. Per tant, nosaltres hem hagut de fer un protocol, però la idea és que abans que acabi maig tinguem la primera gala.
Perfecte. Hi ha el Jordi Ramos, que se l'està veient en aquests moments per la plaça Catalunya, celebrant-ho, i el Cris de Oe, Oe, Oe. Entre molts d'altres. Molt bé. És un quart de 10 del matí. De seguida tornem aquí al món a RAC1 per parlar, evidentment, del coronavirus amb el Rafa López, amb el Jordi Bosch, amb la Glòria Serra i amb l'Ernest Folch, sota l'atenta mirada d'en Pere Mas.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:17, continuem aquí al món a RAC1, i a aquesta hora del matí ha sigut moltes trucades, moltes, sobre el contenidor aquests últims dies, de molta gent que es queixa, però molta gent que reclama a través del 669-10-10-10, 669-10-10-10, missatges de veu breus. Ahir, per exemple, vam rebre una allau de consultes sobre el cobrament de les prestacions del ERTO, fet que demostra el descontrol i els problemes de gestió que hi ha al darrere d'aquest instrument. Però és que entre els centenars, però estem parlant de centenars de missatges de veu que ens van arribar, n'hi va haver un que ens va cridar molt l'atenció. És el que ens va enviar el David Moreno, explicant el que li ha passat, que diria, perdó, però jo crec que hi ha límits que crec que l'administració no pot sobrepassar. Hola, David, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Tu estàs en un ERTO, no?
Sí, estic en un ERTO des del dia 14 del 3.
Des del dia 14 de març, és a dir, la setmana que ve farà 2 mesos.
Molt bé, sí, farà 2 mesos.
A què et dediques?
Bueno, treballo al sector esportiu, treballo en un gimnàs.
En un gimnàs?
Sí.
Tu aquesta setmana has cobrat, oi?
Vale, el dia 3 es va avançar el testament d'Alerto, que en principi seria el dia 10, no? I sí, bueno, he cobrat, però he cobrat 28 cèntims, he cobrat.
O sigui, has cobrat 28 euros.
No, 28 cèntims d'euro. O sigui, 0,28 és el que he cobrat. Del dia 14 fins al dia 30 d'abril, que és el que m'havien que pagar, un mes i mig, doncs només m'han pagat 28 cèntims d'euro. I això és el que encara, saps, si no et paguen, doncs encara dius, bueno, potser com s'ha adelantat el dia 10 o el dia 3, pagaran el dia 10, però a més, et paguen 28 cèntims i és com si es riuen a cara teva, saps? I això és el que més malament ja se sap.
Quan hauries d'haver cobrat, més o menys?
Pues jo calculo que uns 1.300, 1.200, 1.400, alguna cosa així.
Yeah.
Però, clar, és un 70%, és el 70% del meu salari base. I, clar, et trobes que obres l'aplicació al dematí, el dia 3, i dius, ostres, tens programes els teus pagaments i tot el que hagis de fer, no? I et trobes que un missatge de PP que posa, bueno, bon dia, que t'ha arribat el teu ERTE per endavant, que gràcies al govern, tal i qual, pel tema del Covid-19, t'has avançat del dia 10 al dia 3, i posa, el teu ingrés és de 0,28. Llavors, això ja sé que...
Tu com veus aquest ingrés al teu compte? Com et quedes?
Em quedo blanc. O sigui, al principi no m'ho creia, saps? No pot ser. Potser al llarg del dia faran altre ingrés o jo què sé com... No sé, no t'ho creus. Al principi no t'ho creus. És impossible. O sigui, com han d'ingressar 28 cèntims? I només no m'ha passat a mi, però companys meus també. A un altre ja han passat 3 euros.
Però has parlat amb l'empresa per comprovar si això és un error d'ells?
Sí, he parlat amb l'empresa. L'empresa, o sigui, el director s'ha mogut i l'empresa, en principi, ho va fer tot correctament, perquè, clar, els papers estan presentats correctament, però després ens van fer mirar l'esborrany de l'ERTO, per internet ho mires i tal, i n'hi ha dos fallos. N'hi ha un que posa que no tinc nens a càrrec, i en tinc dos, vale? I l'altra que només tinc ERTO del dia 14 del 3 fins al dia 30 del 3.
Carai.
I llavors jo tinc una data de fill d'ERTO, perquè clar, no sabem fins a quan estarem. I ja. Això ho va enviar correctament, la meva empresa ho va enviar correctament al CEPE. I passa que el CEPE diu que ha sigut un error, que no saben com ho gestionaran això, perquè és que encara és això el més fort, saps? Ens posen en contacte amb ells i ells no saben dir-nos com funcionarà tot, com anirà tot. Clar, no saben si m'ingressaran els diners aquests dies o el dia 10 o el dia 10 de juny. Clar, jo no puc estar així. I a més tinc dues nenes i, clar, com té els seus gastos, no? Però, clar,
O sigui que tu no saps ni quan... O sigui, el CEPE no t'ha dit ni com has cobrat, ni com han arribat aquests 28 cèntims a casa teva, aquests 10...
Efectivament, el CEPE l'única, o sigui, que ens va dir que podíem arreglar-lo dels fills, vale? Jo vaig enviar un e-mail on vaig enviar que tenia dues nenes i tal i qual, tot això. Això sí que ho vaig poder arreglar o almenys he pogut enviar aquesta informació, vale? Però ens diu el senyor que es va posar en contacte amb un director meu que ens tocaria aquí un parell de dies, però clar, no sabia com hagués pogut passar això de que he cobrat jo 28 cèntims, el meu company 3 euros, l'altra companya ha cobrat només els més 15 dies. N'hi ha un xou, n'hi ha un xou ben gran. I clar, jo crec que amb això no podem jugar, perquè a més que estem a casa, que s'entén, que ens facin això, pues, em sembla que estem dient a casa nostra.
Clar, o sigui, no t'han dit ni quan, no? Cobraràs res, no t'han dit res.
Això és el que més me fot, que no... Diu, potser, és que ho va dir així, eh? Potser cobres aquests dies, o potser el dia 10 d'aquest mes, que és quan tocaria, però el senyor Pedro Sánchez va dir que el dia 3 cobrarien tots els espanyols. Però bueno, això no figura així. Bueno, tenim l'esperança que sigui el dia 10, però jo no puc creure en algo que... Jo no puc tenir fe en aquest... No, és que no puc tenir fe en pensar que curaré el dia 10 sense... dient que m'ha passat el dia 3 el mateix, saps? Sí. Jo no puc creure que el dia 10 de maig curaré o el dia 10 de juny curaré, o sigui, ningú em diu res. I llavors... No, viure així tampoc... Clar, trobes que no tens ingressos, que estàs sense cobrar un mes i mig, i que potser estàs sense cobrar un mes més, i com ho fem? Saps?
Uf.
Sí, és aquest el problema, que trobes que... Jo, sort que, bueno, la meva dona treballa, però clar, o sigui, no podem tirar endavant tota una casa amb dues nenes i tot... amb un sou només. No podem.
Mare de Déu. Mare de Déu.
Si el govern es va comprometre a pagar-ho el dia 3...
Sí. No, però és que, ja no és només que... Perquè a més que surti, que ho expliquin. És a dir, mira, no hem pogut pagar, ho pagarem una mica més tard, no us preocupeu, i arribarà. Primera, però és que després que tu t'arribi una nota de 0,28 cèntims, doncs mira, és que és bestial.
Sí. És que 0,28. L'altre company van pagar 3 euros. A un altre sí, va arribar a 300 euros, però... No sé, jo he escoltat casos, o que m'estan informant, estan preguntant, altres empreses s'han cobrat, altres no. Altres han cobrat també una part només. Però en principi s'havia d'abonar els primers 15, 16 dies, aquests 16 dies, més al mes d'abril. I hi ha gent que només ha cobrat els primers 16 dies, hi ha gent que s'hi ho ha cobrat tot, o sigui, tot això és un enrenou. És un enrenou, clar, qui hagi cobrat molt bé, però qui esté així com jo, com molta gent més, pues, és apurada.
Són les 9:25 minuts, perdona, David, un moment. Algú ha de dir alguna cosa? Glòria, Jordi, Rafa, Ernest, Pere, sobre el que esteu sentint del tema dels ERTOs. Ernest Folch i Glòria de seguida. Ernest.
A veure, jo conec de primer de mà la situació com molta gent. He de dir que el que ens està explicant ell és absolutament cert i reflecteix exactament la situació de desconcert del moment. O sigui, un dels problemes que passa és que hi ha una incertesa absoluta, perquè no només es paga tard, sinó que a més no se sap quan es pagarà. I el que està passant és que hi ha dos desbordaments. Hi ha un desbordament logístic, perquè l'estructura del CEP estava preparada per gestionar desenes de milers de casos, però no milions. És a dir, ha estat un augment exponencial. Llavors, la gestió d'això és molt complicada. El CEP està admetent a la gent que truquen que està fent pagaments que no són precisos, o que són tard, o que no es fan bé, i que es regularitzaran els propers mesos. El propi CP t'està admetent que apreten un botó de manera aproximada, si és que l'apreten. I la segona cosa, per mi, hi ha un desbordament econòmic, és a dir, no hi ha diners en el sistema per pagar a tanta gent al mateix temps. O sigui, o es fabriquen diners, o anem als bons europeus, o baixen els diners en helicòpter, o alguna cosa, o tot això serà molt complicat. I quan surt el govern a explicar les seves mesures, parlen d'unes quantitats de diners, va sortir l'altre dia Pedro Sánchez parlant de 10.000 milions d'euros, no? Però això ho divideixes entre la població espanyola i toca a 4 euros per persona. És a dir, la sensació és que el govern està absolutament desbordat, i els organismes que s'ocupen d'això, que crec que ho fan amb bona fe, en aquests moments no donen l'abast, i t'ho reconeixen ells quan els truquen. Per tant, el que ens està explicant ell és absolutament verídic i molt significatiu del que està passant.
Glòria.
Anava afegint la mateixa línia, perquè efectivament coneixem tots casos així. Nosaltres estem ara mateix amb un embolic amb la baixa mèdica de la nostra noia que ha agafat Covid, que no us ho vull ni explicar, i parles amb el meu advocat, que jo crec que acabarà amb una baixa mèdica, no només pel sobrecàrrega de feina, sinó per haver-se de barallar mons com aquest. Però el que jo volia dir és, d'acord, jo puc arribar a entendre el desbordament d'un organisme que està preparat per gestionar desenes de milers de casos o centenars de milers, i que ara en té milions. Però quan un govern posa en marxa una sèrie de mecanismes amb un càlcul estimat de que efectivament se li desbordarà, també ha d'estar preparat per reforçar aquest sistema. I aquí intervé en joc tot el mecanisme administratiu de l'Estat, de les comunitats autònomes i fins i tot dels ajuntaments. Hi ha molts ens que poden col·laborar en fer aquest tipus de gestió. Hi ha moltes coses que es poden subdelegar. No facis un coll d'ampolla, sobretot en llocs, perquè, a veure, evidentment, jo crec que aquest col·lapse que estem vivint aquí no és el mateix que es pot estar vivint doncs, en altres comunitats, en altres pobles, en altres capitals, amb molt menys volum econòmic i empresarial, doncs escolta'm, allà on preveguis que hi ha un coll d'ampolla, posa-hi mesures, perquè a més això no és un tema que fa una setmana que ens està passant, fa un tema que ens està passant fa dos mesos. És a dir, si saps que se't passarà un coll d'ampolla a València, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Vigo, és que és fàcil fer el mapa, vull dir, no cal ser un especialista, posa-hi mitjans, parla amb les comunitats autònomes, parla amb els ajuntaments, parla amb les diputacions, hi ha un munt de funcionaris que poden fer teletreball, que poden ajunar, que poden donar un compte de mà, però en l'àmbit, sobretot, del tema de les relacions socials, no només els especialistes en això estan al CEPE, no és tan complexa, són programes informàtics, amb una mínima instrucció es pot fer que molta gent ajudi a desfer aquest coll d'ampolla, però qual cosa és intolerable, perquè a més al darrere d'això hi ha el menjar de dues criatures. De famílies senceres, etc, etc. És a dir, no és un tema menor. No és un tema menor. No pots deixar que ja es vagi solucionant sol, perquè no soluciona. El coll d'ampolla es fa més gran.
Algú vol dir alguna cosa més a dos quarts d'hora del matí?
No, això,
ja de Bosch.
Sí, això que diu, no, això que diu la Glòria té tota la raó, però no respon al món real, perquè no és fàcil. No és fàcil posar i anar connectant amb xarxa molta gent pensa a molta gent d'altres administracions, etc, malgrat que el que diu té tota la raó i seria el més sensat. Vosaltres sabeu que l'ERTO s'aprova, es pot aprovar, entre altres coses, per silenci administratiu. És a dir, no. I en els primers dies va haver-hi moltes empreses que van rebre cartes en els que se'ls deia que per un problema tècnic no el donguessin ni per aprovat ni per refusat. Un dels problemes que va haver-hi és que no hi havia una compatibilitat informàtica entre les diferents administracions que han d'intervenir aquí. Els diferents departaments, no ens enrotllarem, no? Però aquest és un primer problema. Aquest és un primer problema, perquè si tot això estigués compatibilitzat, com diu la Glòria, doncs altra gent podria arribar. Però és que en origen ja era impossible. Per tant, ja vam començar malament. Alerto, que sembla que s'allargarà fins al 30 de juny. Estan negociant els sindicats, la patronal i el govern. Alerto, per se, és una desgràcia, perquè, malgrat que sigui íntegra i que la persona el regui bé i en condicions en el dia, li suposa ja, de fet, una disminució dels seus ingressos quan està a casa i no els pot complementar. I ha de complementar-ho pues, amb estalvis o amb ajudes familiars. Que és com en aquest país s'han acabat fent les coses, malauradament, com va haver-hi la crisi, qui se'n va sortir va ser perquè la família o els amics el van poder ajudar en un moment, si es va quedar sense res. Però, és clar, si a sobre passa el que diu aquesta persona i que el nostre convidat d'avui, que ens està explicant tot això, a mi m'agradaria saber la magnitud de tot això. És a dir, si hi ha molta gent que s'està trobant amb que això li està succeint, o és, malauradament, un problema concret. Si és així, vol dir que s'està confirmant que en tota aquesta crisi hi ha una part de coses que més o menys estan ordenades, sobretot quan les porten la gent que normalment les porten, i altres que han entrat en el caos. Per què? Perquè s'està improvisant. Insisteixo, tot el que ens està passant, a poc, comença a haver-hi un pla, però fins ara no hi ha hagut. Hi ha hagut un relat d'anar explicant del que faré, i quan el govern dona xifres, i Pedro Sánchez dona xifres, és especialista en una cosa que desafia la llei matemàtica. És que suma diverses vegades el mateix. I així li dona aquestes quantitats astronòmiques.
Rafa?
Sí, Sí, sobre això, bueno, això que comenta el Jordi al final, bueno, ahir vam tenir un exemple que no sabien explicar al govern les xifres diferents que donava un hospital dels que donava el govern central, i atribuïen fins i tot a accidents de trànsit massius la diferència entre una dada i una altra. És evident que s'està improvisant i és evident que estem en una situació excepcional on el govern està molt, molt desbordat, però a mi el que em sembla, i el que comentava el Jordi, a mi em sembla que va molt més ràpid des del punt de vista de la comunicació que des del punt de vista de la gestió efectiva, i això crea unes expectatives, i comentava molt bé el cas que estem explicant. Això ho podem traslladar, per exemple, als autònoms. El que no té sentit, per exemple, que jo sigui tramitant una ajuda autònoma i em cobrin 300 euros, i em prometen 600 euros per una banda, i a primers de mes em cobren 300 euros. És a dir, hi ha una espècie de caos en la gestió, en diferents unitats que no tenen una coordinació entre si, i és molt preocupant, i ho comentaves, i preguntaves, això és un cas excepcional, preguntava el Jordi, és un cas excepcional, si avui agafem i fem una lectura als diferents diaris regionals de tot Espanya, veiem que és un cas que es repeteix a totes les comunitats autònomes. Les queixes de que encara expedients que s'han començat a tramitar a principis de març encara no se'ls ha donat resposta. Això que comentava molt bé l'Ernest del desbordament logístic. I a sobre estem pensant que és un element, i això la Glòria comentava molt bé al principi, el virus econòmic que vindria. Jo estic patint molt per les conseqüències que podria tenir més enllà de l'estat d'alarma, i el Jordi comentava molt bé, això s'haurà d'ampliar més enllà de l'estat d'alarma. Els ERTEs no poden estar lligats només a l'estat d'alarma per donar, sobretot, seguretat jurídica als treballadors. Però jo estic patint quan les mesures de l'estat d'alarma que ara s'estan aplicant, quan deixin d'aplicar-se, és a dir, aquesta cobertura que en principi hauria de donar l'Estat quan es deixi de donar, sobretot en un àmbit, i aquí ho enfoco molt directament a l'àmbit esportiu, com dels gimnasos, que és un àmbit que ja està precaritzat per ser, és a dir, sobretot amb l'entrada de gimnasos low cost, però també amb una pèrdua també d'ingressos per part dels treballadors, molts d'ells que han de fer les hores de personal trainers per poder treure un salari mínimament, i sobretot la indecisió que està, primer, quan s'obriran els gimnasos, i segon, com impactarà la crisi econòmica. Recordem que la crisi econòmica 2008 va afectar molt especialment el sector dels gimnasos, en el qual també estem en un sector que és molt vulnerable i que també s'haurà de veure com evoluciona després de l'estat d'alarma i de l'aplicació dels propis ERTEs.
Vols dir alguna cosa, Pere?
Bueno, preguntar-me de què serveix pagar impostos i tenir un estat de benestar si en situacions com aquestes no respon. Ho dic perquè sí que és veritat que pot haver-hi una saturació del sistema i pot haver-hi una sensació de que hi ha hagut un coll d'ampolla. Però com tu bé deies ahir, a l'hora de cobrar, Hisenda té una organització impecable. I, de fet, per exemple, malgrat que s'ha ajornat el pagament de l'IVA un mes, en el cas de l'IRPF no s'ha ajornat cap pagament i bé molta gent no sap ni com ho afrontarà. I aquí hi ha una qüestió, que és... Hi ha moltes empreses que estan avançant aquests diners. Hi ha empreses que estan fent bestretes als seus treballadors, que això tampoc se'n parla gaire, perquè no està cobrint-ho la Seguretat Social. I jo em pregunto, si aquí a RAC1 al seu moment algú va pensar, ostres, això es comença a complicar, partim els equips per la meitat, abans que es declarés l'estat d'alarma, com també es va fer a d'altres mitjans, es va començar a instal·lar línies de telèfon per poder fer la radiodistància per si de cas. Potser no se sabia que seria tan gros, però va haver-hi una previsió. Multinacionals, quan es discutia el tema del, com es diu això, dels telèfons, el mobile, hi havia multinacionals que ja estaven fent tornar la gent dels viatges, i encara faltaven dues setmanes perquè esclatés la qüestió. Per tant, si hi ha hagut una previsió o una capacitat de previsió, per què la pública no l'ha tingut en una situació tan bàsica com protegir la gent?
En fi, David, vols comentar alguna cosa més?
Bueno, no, en principi, bueno, això i jo el que veig són els dos problemes, que no han sabut gestionar-ho bé, i, bueno, després que ens hagin enganyat en que ens ingressarien els calés i no han pogut ingressar. Però, bueno, si és el que et dic, si veig que el meu ERTO no està bé gestionat per part del CEPE. ¿Vale? Perquè la meva empresa li va donar els datos correctes perquè nosaltres els tenim. ¿Vale? I llavors, és el que et dic, hi ha dos fallos molt grans que aquestos que no, posava que no tenien càrrecs a casa, i tinc dues nenes, i clar, ho vaig tenir que demostrar amb el llibre de família, enviant-lo per correu electrònic. ¿Vale? I el segon era que el meu ERTO era només de 16 dies i no, començava el dia 14 i no tenia data de fi. ¿Vale? I tenia data indefinida, que és el que va posar a la meva empresa, ¿vale? I el segon fallo gran és això, que si no es troben que no poden pagar o algo, que ho facin saber i que, o almenys que notifiquin o que doni alguna cara. No poden jugar amb nosaltres, no poden jugar amb la família, no poden jugar amb el menjar de les meves filles. saps? No poden jugar amb la família espanyola, que no... És el més greu que es dota d'ells. Bàsicament, això és el que més m'ha fot.
Crec que sento una criatura teva per aquí, eh?
Com, perdó?
Crec que sento una criatura teva per aquí.
Sí, sí, estic aquí les dues, ja estic.
Perfecte.
De bon matí, de bon matí. Sí.
Molts ànims, de debò, eh?
No, moltes gràcies i... A veure si almenys surt algú.
Bé, esperem que així sigui. Aviam si algú diu alguna cosa. Moltes gràcies, que vagi bé, David. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
D'on ets, per cert, David? D'on ets?
De Reus.
De Reus, perfecte. David Moreno, repeteixo que... És a dir, sembla allò del cornuts i pagar el beure. És a dir, que a sobre que també 0,28 cèntims d'euro. 28 cèntims d'euro li han enviat per pagar el ERTO. D'un mes i mig. Ostres,
de posar-nos que... aquests militars amb medalles al matí, que per cert ara hi fa dies que ens els han tret perquè algú deu haver dit que això és una barbaritat, doncs de tant en tant ens portin també algú del CP a donar explicacions en públic. Ho dic perquè aquí, en aquesta processó mediàtica, van traient qui més els hi convé, surt la Policia Nacional, surt l'exèrcit a parlar, en uns formats molt estranys. Home, potser està bé que surti el director general del CP, que no sé qui és, a donar explicacions a tot Espanya, estaria bé, no?
Estaria no bé, no. És que seria una obligació. És que està molt bé. L'altre dia parlava amb algú que de dins del que seria el nucli de la Moncloa li explicava el tema de la comunicació, que no és que no hi ha prou de treure Salvador Illa. Salvador Illa està bé, i Fernando Simón, però llavors han sortit ministres a totes hores, però surtin tècnics, clar, com diu el Sala, que surti el del CP en lloc de segons quins ministres que surten i els militars, és a dir, que surti algú del CP i expliqui, escolti, miri, perquè aquest és un problema greu, perquè ara deia, em sembla que era l'Ernest que diu que conec gent que, tothom coneix gent que està en aquesta situació, i no cobren, i llavors, clar, i els hi va, tu imagina't aquesta persona que diu, bueno, per sort la meva dona treballa, per sort la meva dona treballa. Però les altres dones que, però les altres parelles que no treballen i tal, que tenen, ostres, que clar, 28 cèntims d'euro. És que sembla que a sobre se'n riguin. En fi, 20 minuts i les 10. Continuem parlant aquí al Món RAC1.
El perquè de tot plegat.
3:15 del matí.